Son las 2. Els sectors afectats per les mesures d'estalvi energètic demanen temps. Temps, diners i flexibilitat.
Que hi hagi una mica la marge a l'hora d'aplicar-les i, sobretot, que per realment aconseguir els estalvis moltes vegades han de fer inversions. I aquí sí que demanaríem que tant la Generalitat com els governs posessin ajudes als serveis dels botiguers per poder afrontar amb garanties aquest estalvi.
És el portaveu de l'Associació de Centres Comercials de Catalunya que posa veu a una opinió força unànime entre els sectors afectats. Coincideixen a dir que una setmana és molt poc temps per aplicar les mesures i que caldran ajudes per fer les inversions pertinents. El govern espanyol ja ha anunciat una primera línia d'ajudes de 100 milions d'euros al sector serveis.
RAC 1 migdia.
I en el terreny polític s'estreny el setge sobre Isabel Díaz Ayuso. No li fa costat ni el seu mateix partit. El PP es limita a dir que entén l'emprenyada de la presidenta madrilenya, però se'n desmarca. La mà dreta d'Ayuso n'ha matisat les paraules i ha aclarit que en cap cas es plantegen desobeir. De seguida tots els detalls, però abans, Gemma Montero, bon dia.
Bon dia.
La sequera obliga les desalinitzadores a treballar a màxim rendiment.
Ara funcionen el 80%, quan el més normal en aquesta època és que no passin del 10. Segons ha pogut saber RAC1, una vuitena part de l'aigua que s'ha consumit a l'àrea metropolitana des que va començar l'any prové de les desalinitzadores.
Catalunya prohibirà els bicitaxis abans que s'acabi l'any.
Serà a través de la nova llei del taxi. El govern hi especificarà que les bicicletes no poden prestar aquest servei. Des de principis d'estiu, l'Ajuntament de Barcelona ha retirat una quarantena de bicitaxis que no tenien llicència.
Dia de reunions avui a les oficines del Barça per pactar les sortides de Braithwaite i Depay.
Dues sortides que s'estan cuinant avui a l'espera de la confirmació oficial de la sortida de Ricky Puig Los Angeles de la MLS. Depay demana la carta de llibertat i el danès no vol renunciar als 2 anys que li queden de contracte. Falten 28 dies per tancar el mercat d'estiu i les pròximes hores seran clau.
El Girona s'enfronta avui al Nàpols en el quart amistós de pretemporada.
L'equip de Mitchell jugarà 6:45 contra el Nàpols italià Castel di Sangro en un amistós en què podrien debutar el veneçolà Angel Herrera i Rodrigo Riquelme. Últimes incorporacions blanc i vermelles.
I l'últim titular pel temps es dispara la temperatura. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, sí. Aquesta hora bona part de l'interior ja es troba al voltant dels 35 graus i fins i tot es freguen els 37 cap a l'Urgell, punts del prelitoral de Barcelona, calor desbocada. De fet, aquesta tarda serà extrema cap al Pla de Lleida i en general totes les comarques de l'oest de Catalunya en avís per calor del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquestes temperatures molt altes, acompanyades de molta sensació d'aixafogó a la costa i de nuvolades que van creixent i que descarregaran ruixats i tempestes aquesta tarda al Pirineu, al Prepirineu, però també al nord de Ponent ni de la Catalunya Central.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
Empreses i comerços demanen més temps i flexibilitat per implementar les mesures d'estalvi energètic del govern espanyol que entraran en vigor dimarts. Mesures com apagar el llum dels aparadors a les 10 de la nit o limitar la temperatura de l'aire condicionat a 27 graus a l'estiu i la calefacció a 19 graus a l'hivern. Consideren que no s'adapta a les diferents realitats climàtiques del territori i adverteixen que tenen poc marge de temps per adaptar-se a algunes de les mesures, sobretot a les que necessiten una inversió. Elena Berrocal.
És el cas de l'Associació de Centres Comercials de Catalunya. A més, el seu portaveu, Víctor García, demana a les institucions que cobreixin els costos perquè es puguin adaptar tots els canvis requerits. Són declaracions a RAC1.
Nosaltres el que sí que demanem és que en l'aplicació d'aquestes mesures, sobretot totes aquelles que requereixin d'inversió o de canvis tecnològics, doncs que hi hagi una mica de marge a l'hora d'aplicar-les i, sobretot, que per realment aconseguir els estalvis moltes vegades han de fer inversions i aquí sí que demanaríem que tant la Generalitat com els governs posessin ajudes al servei dels botiguers per poder afrontar amb garanties aquest estalvi.
Una altra de les mesures destacades d'aquesta nova normativa és que a partir de les 10 de la nit els aparadors dels comerços estaran a les fosques ja que hauran de pagar els llums, una mesura que no acaba de convèncer la presidenta de Barna Centre, Teresa Llordés, ja que considera que hi haurà més inseguretat a la ciutat.
Una de les coses que sí que ens preocupa és que baixi la il·luminació a partir de les 10 de la nit. Això sí que és una cosa que ens preocupa molt aquí al centre. La il·luminació dels carrers ajuda a que passin menys incidents i a partir de les 10 ja es tanca les llums, es baixen les llums, es redueixen, doncs és més fàcil que hi hagi incidents. Això és el que preocupa tant a les associacions de comerciants com a les de veïns.
Tot i això, des de Foment del Treball consideren que l'impacte serà mínim en el consum perquè les botigues ja no estan obertes a aquella hora. Amb tot, però, la patronal diu que les mesures no poden ser iguals a tot l'Estat i reclamen que es flexibilitzin segons el clima de cada territori. Ho ha explicat el Món RQ el seu director de Desenvolupament Sostenible, Salvador Sador.
Cas, per exemple, de comerços, de botigues, espais d'atenció al públic, tindran en compte la realitat climàtica. No és el mateix estar una regular una temperatura d'un aire condicionat, una calefacció amb una humitat relativa d'un 40%, que amb una humitat relativa d'un 80%, perquè és completament diferent.
Si no es complissin aquestes noves mesures, les sancions són de 60.000 euros i podrien arribar fins als 100 milions en els casos més greus.
Doncs bé, el govern espanyol vol tranquil·litzar els sectors afectats per les mesures. De fet, aquest mateix matí, la Moncloa ha anunciat un paquet d'ajudes de 100 milions d'euros al sector serveis que ajudarà les empreses a reduir un 10% el consum energètic i que estaran vigents fins al desembre del 2024. Entre les actuacions hi ha la implantació de sistemes d'automatització i control en els negocis i també s'incentivarà l'ús d'energies renovables en els sistemes de calefacció, tot plegat de cara a un ús més eficient de les instal·lacions. Des de Madrid, Jon Gracia, bon dia.
Bon dia, el govern espanyol es mostra obert a parlar amb tots els sectors afectats i afegís que caldrà aplicar un segon paquet de mesures addicionals en el mes de setembre. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, recalcava aquest matí al 24 Hores que el govern espanyol està disposat a escoltar.
Nosotros siempre abiertos a hablar con todos los sectores afectados. Este es un primer paquete de medidas. En septiembre tendremos que aprobar un plan de contingencia con una serie de medidas pues que requieren un mayor análisis, que son más complejas.
Des del PP carreguen precisament per la falta de diàleg. Consideren que les mesures no s'han consensuat ni amb els sectors ni tampoc amb les comunitats i parlen d'imposició. El coordinador dels populars, Elías Bendodo, en una entrevista en Televisió Espanyola, ha evitat fer costat a Isabel Díaz Ayuso, tot i que diu que entén que estigui emprenyada.
Pues mire, entendemos tanto la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid como la del alcalde de Vigo. Entendemos la desesperación ante la imposición del gobierno, la falta de diálogo y la falta de concreción en las medidas.
Bendodo no ha confirmat què farà el PP quan el Reial Decret s'hagi de convalidar al Congrés.
El PP, doncs, que es desmarca d'Ayuso, i el govern espanyol ha sortit avui en bloc per exigir-li que rectifiqui. Fins a tres ministres li han recordat aquest matí que està obligada a complir les mesures d'estalvi energètic. Entre elles, la titular de Ciència i Innovació, Diana Morán, des dels micròfons del Món RQ.
Jo demanaria la mateixa responsabilitat a la senyora Ayuso, que no ens diga que apagar la llum d'un edifici públic és tristor. Tristor és una guerra, tristor és que les famílies paguen les conseqüències d'una guerra des de la seva butxaca i, per tant, deixem-nos de rifirrafes polítics estèrils.
Doncs bé, després de la contundència amb què Ayuso va pregonar que no compliria les mesures, avui el seu vicepresident ha sortit a matisar-la. El govern madrileny ara diu que no es planteja desobeir i s'ho fa venir bé per colar-hi Catalunya pel mig. I on?
Sí, Enrique Osorio, una de les figures més crítiques amb el Pla d'Estalvi, ha dit avui a Telecinco que davant el que no sigui competència de la Comunitat de Madrid no podran fer res. El vicepresident madrileny acusa Sánchez de tindre a més un tracte preferent amb Catalunya.
Por parte de la Comunidad de Madrid, en lo que sea competencia nuestra, no se aplicará. En lo que no sea competencia nuestra, no podemos hacer nada. Ya nosotros no somos como Cataluña. Cataluña incumple las leyes y el gobierno se reúne con ellos en la mesa de diálogo y les hace la pelota, permite que una comunidad autónoma incumpla la ley y da igual. Nosotros no somos ni como Cataluña ni como el señor Sánchez.
Osorio ha afirmat que en Madrid tenen el costum de complir lleis i que això no passa a Catalunya, que a més és aplaudida per Moncloa.
I aquest estalvi energètic cal sumar-hi també l'emergència pel que fa a la sequera, que ha posat les dessalinitzadores gairebé al màxim rendiment. De fet, les de l'àrea metropolitana estan funcionant gairebé a tota màquina. Segons ha pogut saber RAC1, una vuitena part de l'aigua que s'ha consumit des que va començar l'any és de dessalinitzadora. Un consum que ha augmentat i ara ja se situa en un 20%. Joel Penya.
Ara mateix les dessalinitzadores de l'Agència Catalana de l'Aigua funcionen al 80% i en cas que la sequera s'allargués podrien arribar fins al màxim rendiment, quan en aquesta època de l'any el funcionament habitual és del 10%. Des del febrer han produït més de 35 hectòmetres, el que es consumeix a l'àrea metropolitana, durant un mes o un mes i mig, segons l'època de l'any. A més, la producció ha augmentat en les últimes setmanes i ara mateix l'aigua de les dessalinitzadores representa una cinquena part de la que es consumeix a l'àrea metropolitana.
Enmig d'aquesta situació, com ja havia dit l'Agència Catalana de l'Aigua, Catalunya es planteja aplicar restriccions a Barcelona de cara a mitjans de setembre si no plou fins llavors. On ja s'han hagut d'aplicar restriccions és en alguns pobles que no estan connectats a cap xarxa de subministrament d'aigua. És el cas de Passanant Nivell Tall, a la Conca de Barberà, on des de dilluns dos camions cisterna els han hagut de dur aigua perquè estan sota mínims. El Món Arracú, l'alcalde d'aquest municipi, Magí Ninot, ha reclamat que connectin 8 pobles de la comarca a la xarxa de Tarragona.
La possible connexió a la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona esdevé vital, precisament per quan tens aquesta sequera, per quan te'n falta, no? Aquesta connexió és vital, malgrat pugui haver debats, que si trasbassaments, que si no sé què, que si no sé quantos.
Però la cosa no pinta bé perquè precisament en aquestes comarques no hi ha gaire pluja a la vista, Martí Oliveres.
No, malauradament a curt termini poca aigua s'espera en aquesta zona del país. En tot cas, divendres a la tarda els xàfecs i les tempestes seran més generals i podran arribar en aquesta zona del prelitoral de Tarragona, entre l'altiplà central i el Camp de Tarragona. Veurem, localment poden descarregar amb intensitat, però de totes maneres no serviran per solucionar aquesta sequera que arrossega bona part del país. La notícia ara mateix a curt termini per aquesta tarda és la calor molt intensa, extrema, a moltes comarques interiors amb màximes a tocar dels 40 graus.
I parlàvem d'aquesta calor també que ens espera aquests dies. Doncs bé, una de les activitats tradicionals ara d'agost és anar a la platja, i una altra de les tradicions dels que van a la platja a vegades és reservar lloc, anar-hi a primera hora del matí, deixar la tovallola i tornar més tard. Doncs bé, la Guàrdia Urbana del municipi de Vilaseca, el Tarragonès, repassa a primera hora la primera línia de mar i pot arribar a multar els falsos ocupants de la sorra amb 60 euros. Volen posar fi a aquest motiu, un dels motius més tradicionals de picabaralla a les platges. Des de Tarragona, Sílvia Barbís, bon dia.
Bon dia, s'acaben les corredisses a primera hora. L'Ajuntament de Vilaseca va aprovar fa 2 anys un pla d'usos de la platja per evitar una pràctica molt estesa a tot el litoral. Anar a escampar els estris per reservar un espai sense ocupar-lo i garantir-se un lloc per més tard a tocar de l'aigua. Gairebé un clàssic que molesta molt els altres usuaris de la platja, menys matiners. Per evitar-ho, la policia local es reforça a l'estiu amb agents que, entre altres tasques, se n'encarreguen de patrullar a primera hora per detectar maquers o parasols sospitosos de ser un parany per reservar lloc per més tard. De moment el que fan és deixar notes d'avís sobre este material de platja per advertir que esta pràctica no està permesa. En una segona fase ja retiren tovalloles, cadires o altres objectes desatesos que encara es poden recuperar de la camioneta de la brigada al passeig. Com a recurs més dràstic ho porten al magatzem municipal i per recuperar-los els banyistes han de pagar prèviament una sanció de fins a 60 euros.
RAC 1 migdia.
2:30 i arribarem a 2:45. La ministra de Ciència, Diana Morán, és optimista de cara a l'aprovació de la vacuna d'Ipra contra el Covid. Ha dit que les coses van bé perquè l'Agència Europea del Medicament hi doni el vistiplau, tot plegat després que ahir la Unió Europea va acordar comprar 250 milions de dosis d'aquest fàrmac català. Jordi Casals.
La negociació en Brussel·les es va iniciar quan la farmacèutica va demanar l'autorització de l'EMA. L'objectiu era que l'acord polític coincidís amb els tempos de la ciència, però no ha estat així. Ara s'espera que l'aprovació definitiva arribi després de l'estiu. Tot i això, la ministra encara és prudent, n'ha parlat al Món Arracú.
Estem en un procés científic i, per tant, hi ha que respectar els plaços. Tenim molt bones notícies per part d'Ipra, però l'obtindre aquest acord de compra de manera paral·lela el que significa és que les coses estan anant bé.
Amb aquests ja són 8 els contractes que ha signat Europa per obtenir vacunes del mateix continent, com ja va fer amb AstraZeneca, Pfizer, Moderna o entre d'altres.
La ministra també ha tret ferro al ciberatac que va patir el Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, i que el va deixar sense internet durant 2 setmanes. De fet, ha assegurat que només un dia reben més de 260.000 atacs.
Ens hem d'anar acostumant a aquestes coses, que de vegades entre algun d'aquests atacs és pràcticament normal. Estem parlant de que això li ha succeït fins i tot a la NASA o al Max Planck, que són centres de la mateixa dimensió.
Segons Morán, l'afectació ha quedat reduïda a 7 dels més de 140 centres que té el CSIC i no ha quedat afectada cap investigació rellevant. Res, 30 segons i agafem el bicitaxi.
RAC 1. Aquest estiu, els vespres de RAC1 els presenta Marc Bala.
Perdona, però deu haver un error. Jo aquest estiu estic de vacances.
Això no ho has de parlar amb mi, eh? Jo només sóc la veu d'aquest anunci.
Doncs revisa-ho bé, mira tu, perquè jo ja he fet la paga i senyal. De fet, tinc aquí el tiquet. Mira, apartaments Hawaii.
Ah, mira, cap problema.
Aquest estiu, Marc Bala presenta cada dia de 7 a 9 els vespres de RAC1 des dels apartaments Hawaii.
Cada dia, has dit? Però deixeu-me descansar el cap de setmana.
Que sí, que sí.
Apartaments Hawaii, cada vespre de 7 a 9, de dilluns a divendres, a RAC1.
I jo també seré un.
Sí, pesat, aquí tots som un.
Però em pagareu alguna cosa, no?
RAC 1 migdia.
Un quart de tres, l'Ajuntament de Barcelona ha immobilitzat una quarantena de bicitaxis des de principis d'estiu, quan va començar a multar els que no tenien llicència. Això ha ajudat a reduir l'activitat d'aquest sector a la ciutat, però ara aniran un pas més enllà i els prohibiran abans que s'acabi l'any. Ho han fet amb un acord amb la Generalitat. Tina Forés.
Ho faran a través de la modificació de la llei del taxi. S'afegirà un redactat que exclourà les bicicletes perquè no puguin fer aquesta activitat. Ho ha explicat el secretari general del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font.
L'article 20 del punt 1 ve a regular i ve a explicar quines són les característiques que ha de tenir un vehicle per ser considerat taxi, per tant, per tenir aquesta consideració i per tenir la seva regulació. I aquí el que farem és excloure, doncs, el que és l'ús de bicicletes, l'ús de cicles.
La llei també permetrà immobilitzar els vehicles i posar multes de fins a 6.000 euros, però la intenció és que siguin encara més altes. El primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha explicat que estan molt satisfets de tirar endavant la prohibició.
Aquest objectiu que perseguíem des de la ciutat de Barcelona de restringir i acabar amb aquesta activitat de forma definitiva, avui hem donat un pas definitiu per aconseguir aquest objectiu que ens havíem proposat.
La llei afectarà tot Catalunya i seran els municipis els encarregats de gestionar les multes. Mentre no entre en vigor, des de l'Ajuntament de Barcelona ja han avançat que continuaran sancionant els vehicles sense llicència.
I de Barcelona cap a Cadaqués, perquè els agents rurals i l'Ajuntament d'aquest municipi capturaran senglars amb caixes trampa i amb anestèsia a distància per evitar que baixin al poble. És el que han acordat en una reunió després que dilluns al vespre un senglar va atacar una nena de 10 anys al vell mig de la platja i li va clavar un ullal a la cama. Des de Girona, Bàrbara Jú. Bé, bon dia.
Bon dia. A més, el consistori amb el suport dels agents rurals vetllaran perquè es compleixi l'ordenança municipal que prohibeix explícitament alimentar aquests animals. Ignasi Dalmases, cap dels agents rurals a Girona, demana que no s'interaccioni amb ells i alerta dels riscos de donar-los menjar. Són declaracions a RAC1.
És una cosa que ja està regulada pel propi ajuntament, però que a dia d'avui es segueix produint. No només el menjar que se'ls dona directament, això succeeix, sinó algunes colònies de gats que se'ls aporta alimentació i que el senglar aprofita per menjar i per beure.
Per intentar controlar-los, l'estiu passat ja es van fer captures amb dards, amb anestèsia al municipi. Aquest any s'han fet batudes al Parc Natural del Cap de Creus i els caçadors de la zona també hi han actuat.
Encara en clau successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 4 lladres acusats d'una desena de robatoris amb força en pisos de Barcelona. A casa d'un dels detinguts, la policia hi va trobar joies valorades en 30.000 euros que ja s'estan retornant.
Els lladres robaven principalment en pisos dels barris de Sarrià, Sant Gervasi i les Corts i accedien a través dels balcons mentre els ocupants eren a dins. Segons ha informat la policia, se'ls atribueixen una desena de robatoris, però creuen que podrien estar implicats en més d'una trentena. Els detinguts van passar a mans del jutge el passat 28 de juliol, que ha decretat l'ingrés a presó per a tres d'ells.
I ara parlem de frau elèctric. Potser els últims dies haureu vist en algunes instal·lacions elèctriques un adhesiu groc i negre en forma rectangular que alerta dels riscos de punxar la llum. Es tracta d'una campanya d'Endesa, dels Mossos i d'associacions de veïns que busca conscienciar sobre el frau elèctric. De retruc, l'objectiu també és encoratjar la població a avisar la companyia elèctrica o la policia si algú detecta que la llum està punxada, Joel.
Els adhesius alerten dels riscos de manipular la llum. La Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona participa en la campanya i el seu president, Alfons López, detalla a RAC1 els perills de punxar l'electricitat.
Es peligroso porque pone en riesgo de tu vida y de las... Además puede provocar un incendio o explosión y eso está a la orden del día. Podemos dejar al vecindario sin luz y dañar los servicios de la extracción eléctrica de toda la finca. Además, como todos sabemos, es un delito y un fraude, y es sancionable y denunciable.
Un cop els veïns alerten els Mossos o Endesa, els tècnics de la companyia analitzen cada cas per decidir com actuar. Ho explica també a RAC1 el cap d'inspeccions d'Endesa.
Fem una anàlisi, no? Depèn de la via per on vingui, si és per Mossos o per la nostra, i treballem aquest cas i procedim a fer el que sigui necessari per normalitzar aquesta situació, no?
El telèfon per avisar d'una possible manipulació de la instal·lació elèctrica és el 800 760 220.
20 minuts passen ja de les dues. Els municipis que apliquen un sistema porta a porta incrementen al voltant del 50% la recollida selectiva de residus. És el cas, per exemple, de Corbera, al Baix Llobregat. Des que van començar a implantar a principis d'any, han passat de separar el 45% al 75%. La diferència més gran és, sobretot, en la fracció orgànica. Benet Iñigo.
Sí, segons els regidors Xavi Miguel, han augmentat tant la quantitat com la qualitat de la brossa orgànica que recullen 3 dies a la setmana.
Hem passat de recollir abans unes 30 tonelades d'orgànica cada mes, a més de 100 que hem passat ara amb el porta-port. I aquells residus d'altres fraccions que no haurien d'anar a l'orgànica, el que parlem d'impropis, doncs això ha passat d'un 10-12% que teníem amb el sistema de contenidors a menys d'un 2%, que això també és molt important.
Amb els residus orgànics se'n fa compost per a l'agricultura o energia a través de biogàs. Pels experts, el porta-porta serà imprescindible per millorar unes dades de reciclatge que estan estancades. Creuen que també és aplicable a les grans ciutats amb més densitat de població, tot i que segons la doctora en Ciència i Tecnologia de la UAB, Vanessa Abad, s'hauran d'adaptar.
Implantant sistemes mixtes, no? És a dir, sí que el sistema del porta-porta, però algunes fraccions doncs, que impliqui doncs, la recollida mitjançant un contenidor tancat, amb una tarja, amb una identificació per usuari.
De totes maneres, des de l'entitat Resero, subratllem que no només s'han de gestionar millor els residus, sinó que se n'han de fer menys. La presidenta Rosa García n'ha parlat també al món RQ.
Tot i que el reciclatge és importantíssim, el reciclatge no salvarà el planeta. Si realment no anem a disminuir al màxim la quantitat de malbaratament de recursos naturals que estem fent, amb aquesta cultura de l'usar i llençar, segurament el que estem fent és posant pedaços.
Aposten, per exemple, per retornar els envasos usats amb l'abonament i retorn d'un dipòsit com es feia dècades enrere.
RAC 1 migdia.
L'exvicepresident del Parlament, Josep Costa, ha aconseguit expulsar un segon jutge del TSJ del judici a la mesa presidida per Roger Torrent. El Tribunal Superior de Justícia reconeix que alguns dels escrits del jutge Carlos Ramos denoten un interès excessiu en la causa sobre la qual havia de dictar sentència.
En alguns dels seus escrits sobre aquesta causa, Ramos ha criticat amb molta duresa els arguments de l'acusat Josep Costa. Deia que els escrits per recusar-lo eren confusos, que tenien raonaments truncats i amb hipàrboles injustificades, i fins i tot parlava d'arguments delirants i feia comentaris despectius com ara que la inconcreció de Costa i la falta de justificació no mereixien ni resposta. Uns adjectius i consideracions que per la majoria dels seus companys del TSJ denoten justament el que ell nega, és a dir, que abordarà el cas amb total neutralitat.
La valoración del conjunto de todas estas expresiones indica un apasionamiento personal o cercanía que no sitúa al magistrado en posición de garantizar su desinterés con el objeto del proceso y, por consiguiente, la imparcialidad de su actuación en el tribunal.
Fa unes setmanes, un recurs de Josep Costa ja va aconseguir expulsar d'aquest tribunal que ha de jutjar l'anterior mesa el president Jesús María Barrientos. El motiu va ser l'incident al Col·legi d'Advocats de Barcelona en què Barrientos es va aixecar i va plantar Torrent quan ell va parlar de presos polítics. La nova recusació no ha de canviar, però, la data prevista pel judici, serà a principis d'octubre. Recordem que els demanen 20 mesos d'inhabilitació per permetre la votació simbòlica de 2 resolucions sobre la monarquia i el dret a l'autodeterminació.
I avui tenim nou lliurament dels àudios de l'excomissari Villarejo. Avui tenen com a protagonista Esquerra Republicana, segons els documents que publica el Món.cat del març de 2014, i és una conversa en què es vol passar a l'atac contra els republicans. Entenen que ja estan fent la vida impossible a Convergència i Unió i ara diuen cal canviar d'objectiu, Sílvia Solanes.
A la conversa hi ha els excomissaris Villarejo i Martín Blas, que era cap de la Unitat d'Afers Interns de la Policia Espanyola, el director adjunt del cos Eugenio Pinó i l'aleshores comissari d'Informació a Catalunya, Pedro Esteban. Doncs bé, Martín Blas ordena a Pedro Esteban que ara toca buscar les pessigolles d'Esquerra Republicana.
A Convergència ja li estem dando caño a... Ahora tenemos que darle caña
a Esquerra. Bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema. Pero yo te digo lo que...
Sí, sí.
També diu que cal controlar les mobilitzacions de cara a un referèndum, però alhora creu que Esquerra no serà capaç de tirar endavant una declaració unilateral d'independència.
Esquerra lo que va a hacer es forzar al límite todo. La consulta... lo que no va a... Posiblemente lo que no proclame será la independencia. O sea, unilateralmente. Porque no le interesa. Pero sí... Todo lo demás lo va a forzar el máximo.
I els infiltrats a moviments d'Esquerra també surten a la conversa. Martín Blas, de fet, demana que se n'infiltrin a la CUP. Considera que és un partit fàcil de tombar perquè poden trobar fàcilment militants que porten droga.
I abans dels esports, un apunt de la crònica internacional. Nancy Pelosi se'n va de Taiwan després de la polèmica visita que ha fet enfadar de valent la Xina. La presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units ha agafat l'avió aquest matí, un cop acabades les reunions, amb la presidenta de la regió i amb un grup d'activistes molt crítics en Pequín en matèria de drets humans. La Xina, que considera Taiwan part del seu territori, creu que l'agenda de Pelosi ha suposat un desafiament directe, una provocació a la seva sobirania, Sergi Giró.
Ahir la Xina va amenaçar amb foc real al voltant de la regió. Avui el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers, Xiao Xian, avisa als nord-americans que la cosa no quedarà així, que el gegant asiàtic no es quedarà de braços plegats.
L'Exèrcit Popular d'Alliberament no es quedarà de braços plegats, sinó que prendrà les contramesures més fermes i fortes per defensar la integritat territorial. Els Estats Units s'haurien d'atendre al principi d'una sola Xina i els comunicats conjunts, complir la promesa de Biden de no donar suport a la independència de la regió de Taiwan.
Nancy Pelosi justifica la visita que s'emmarca dins d'una gira de la presidenta per la zona de l'Àsia i el Pacífic per traslladar el compromís dels Estats Units amb la democràcia i les llibertats de Taiwan. Després de reunir-se amb la presidenta de la regió, Pelosi assegurava que és un exemple a seguir a tot el món.
Right now, Avui el món s'enfronta a una tria entre la democràcia i l'autocràcia. Hem d'ensenyar-li al món i per això hem fet aquest viatge, l'èxit de la gent de Taiwan i el coratge que han tingut per canviar el seu país per convertir-lo en més democràtic.
I relaciona la reacció que ha provocat la seva visita a un possible rerefons masclista. Recorda que al mes d'abril diversos senadors homes dels Estats Units hi van posar els peus sense que passés res. Viatge, per cert, sense el vistiplau de la Casa Blanca, que va recomanar a Pelosi no desplaçar-se a la regió per les conseqüències que podria tenir, una d'elles el pronunciament de Rússia, que s'ha posat al cantó dels xinesos. El Kremlin defensa que Pequín té dret a defensar com consideri la seva sobirania sobre l'illa.
RAC 1 migdia.
I en esports, avui dia de reunions a les oficines del Barça per pactar les sortides de Braithwaite i Depay.
Són dues sortides que s'estan tancant a l'espera també de la confirmació oficial de la sortida de Ricky Puig, en aquest cas a Los Angeles de la MLS. La carpeta de sortides a Can Barça continua sent la prioritat de la Secretaria Tècnica. Falten 28 dies ja per tancar el mercat i les pròximes hores seran clau. David Bosch.
L'overbooking a la plantilla comença a ser el principal mal de cap. Les sortides són de moment en comptagotes i des del club continua la preocupació per alliberar els dorsals suficients abans del 31 d'agost. La Lliga permet un màxim de 25 dorsals i a l'entrenament d'avui a la tarda Xavi comptarà amb una trentena de futbolistes. L'últim nom que ha agafat força a les últimes hores és el de Memphis Depay. Després de les múltiples arribades en la zona d'atac, el Barça i el neerlandès estan intentant buscar una sortida en forma de carta de llibertat o cessió que li permeti disputar més minuts. Els equips més ben col·locats de moment, Juve o Borussia Dortmund com a possibles destinacions. Per altra banda, jugadors com Braithwaite i Umtiti són carpetes obertes a la taula de la direcció esportiva blaugrana. En els dos casos, Xavi els hi ha comunicat que a finals de temporada passada els hi va comunicar que no comptava amb ells i de moment encara no tenen cap sortida. En el cas del Danets es remet als seus 2 anys de contracte que li queden, però avui el seu representant és a Barcelona intentant desencallar la seva situació. Pel que fa a Umtiti, el francès està més actiu en buscar una solució, però de moment no s'ha trobat cap sortida. Un altre futbolista que també està en el punt de mira és Pjanic. Tot i ser una venda prioritària a finals de la temporada passada, ha sorprès gratament a Xavi en aquesta pretemporada i el seu futur ara mateix no és tan clar com un mes enrere.
Per tant, avui dia clau, avui dimecres 3 d'agost, dia clau per les sortides d'alguns jugadors del Barça. En plana esportiva, l'equip torna avui als entrenaments, serà aquesta tarda, després de fer la gira dels Estats Units i després de 2 dies de festa que els ha concedit Xavi Hernández. Prepararan l'últim partit amistós abans de l'inici de Lliga. El trofeu Gamper serà contra el Pumas de Mèxic, que des de fa uns minuts ja és a Barcelona, aterrat a 2:45, i des de Mèxic ens diuen que esperen veure un gran partit, David.
Sí, després de la negativa de la Roma per jugar al Gamper, el Pumas de Mèxic i dies més tard el Pumas de Dani Alves va ser l'escollit per jugar l'últim amistós del Barça abans de l'inici de Lliga contra el Rayo. Els mexicans són el segon equip del país que participa en el trofeu Joan Gamper. El 2016 el convidat va ser el Club León i l'expectativa per aquest duel només fa que créixer, sobretot per l'arribada de Dani Alves a l'equip. El periodista de la ESPN Mèxic, León Lacanda, afirma que el brasiler ha arribat com una estrella, tot i que des del primer moment es confiava poc amb la seva arribada.
Hacia donde Dani Alves se mueva, hay muchísima gente que lo sigue. Nadie, obviamente, tiene en cuenta o tenía en cuenta que pudiera llegar a México hasta hace aproximadamente un mes, cuando empezó a sonar su nombre. Incluso se creía como una utopía, pero hoy tener al futbolista con más títulos oficiales a nivel internacional, con 43 en México, pues da un realce y, por supuesto, un renombre.
Tot interrompre el seu inici de Lliga, avançat pel Mundial, el Pumas viatja a Barcelona, aterrat fa uns instants, conscients que estarà en el focus mediàtic. Per ells, jugar aquest partit contra el Barça a l'Spotify Camp Nou és un gran aparador.
Desde luego, para Pumas, recibir la invitación de un club como el FC Barcelona y tener a Dani Alves de vuelta en esa cancha donde ha jugado indudablemente sus mejores años, o reviste en todos los sentidos, creo, primero para la ciudad de Barcelona, tener a Dani una vez más ahí, si bien estuvo la temporada anterior con el equipo blaugrana, y por otro lado a Pumas, desde luego una vitrina que muchos jugadores de la plantilla actual, que son de fuerzas básicas o de la cantera, como le decimos en México, no se lo imaginaban.
El mercat de fitxatges del Barça també ha sorprès a Mèxic. La Canda veu el Barça donant guerra a la Lliga i també a Europa.
Nos parece que va a ser un equipo hipercompetitivo esta temporada, con Robert Lewandowski, con Rafinha, con Koundé. Van a ser un equipo muy difícil, ¿no? Un hueso duro de roer para muchos, no solamente en la Liga Española, ¿no? Donde el Real Madrid es el campeón vigente, sino también a nivel de Europa. Entonces, sí hay mucha expectativa por ver a este Barcelona de Xavi en el curso del 2022-2023.
Un gamper que diumenge veurem en directe a RAC1.
RAC1. Aquest diumenge el Barça s'estrena al Camp Nou aquesta temporada. Aquest diumenge torna Fot-li Pou. A les 7 de la tarda, 57a edició del trofeu Joan Gamper. Barça, Pumas de Mèxic. L'equip de Xavi Hernández passa l'últim test de la pretemporada a 6 dies per l'inici de la Lliga. Segueix la presentació de l'equip i el partit des d'una hora abans a RAC1 amb Joan Maria Pou i tota la tropa. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som 1.
Per Sergi, un últim apunt en clau blaugrana. El Barça Atlètic jugarà avui un nou amistós de pretemporada. Serà contra l'Andorra, partit a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff.
El Girona avui és dia del partit. Els gironins juguen avui contra el Nàpols a Itàlia. És la quarta cita de pretemporada pel conjunt de Mitchell i davant avui tenen un rival de categoria, un equip de Champions d'enguany, quan falten 9 dies només ja perquè comenci la Lliga de Primera Divisió, perquè l'equip de Mitchell torni a la categoria d'or. A Nàpols hi ha el Miquel Agut. Miquel, bon dia.
Buongiorno, Gemma. El Girona que continua abonat a les altes temperatures. No és exclusiu de l'equip gironí, això de la calor, perquè estem vivint un dels estius més secs a nivell continental. Però si a Ginebra ja va fer molta calor en el partit contra el Benfica, avui aquest duel contra el Nàpols no es quedarà enrere. Cau foc del cel a la Campània i s'espera una temperatura que rondarà els 35 graus a 6:45 a l'hora del partit, que jugarà a Castel di Sangro, a un parell d'hores al nord de la ciutat de Nàpols, en un estadi de regional amb capacitat per uns 7.000 espectadors. El Girona, per combatre el rival i la calor, s'han portat fins aquí 22 jugadors que van arribar ahir amb la resta de l'expedició i que tenen novetats, com per exemple Riquelme i Ángel Herrera i David López, que podrien debutar amb la samarreta gironina. Són les últimes incorporacions. També serà l'oportunitat avui de veure per segona vegada Tati Castellanos i Jan Couto. Per contra, no formen part de la convocatòria Artero, amb una lesió muscular, i el porter Hortolà, que està acabant d'acordar la desvinculació del club. A partir dels pròxims dies deixarà de ser porter del Girona. Avui, doncs, Nàpols-Girona a 11 dies perquè comenci la Lliga a Mestalla. Dissabte, Palamós-Girona-Bolívar en el Costa Brava. I diumenge, per tancar una setmana de 3 partits a la Vinya, Girona-Saragossa. Al davant, el Nàpols, tercer de la Sèrie A de la temporada passada, que ve d'empatar a 1 contra el Mallorca i que jugarà el pròxim partit de preparació després d'enfrontar-se al Girona contra l'Espanyol dissabte. El partit l'actualitzarem als butlletins horaris de RAC1 i es podrà seguir també a Esport 3.
Doncs així és, com deia el Miquel, el Nàpols, que tindrà doblet d'equip català, rivals catalans aquesta setmana per l'equip italià. Precisament parlem de l'equip blanquiblau. Avui hem sentit novament Javi Puado per fer una mica de balanç de com està l'equip després de les últimes derrotes en pretemporada i de les sensacions que té l'equip ara mateix quan ha de debutar la setmana vinent, com tothom, com la resta d'equips de primera divisió. Oriol Agramunt.
Doncs sí, a pocs dies de jugar contra el Nàpols, Puado ha explicat que creu que és un amistós de vital importància per acabar amb bones sensacions i tenir la moral ben alta de cara a l'inici de Lliga.
Importància màxima, està clar. Tots els partits que juguem aquesta samarreta tenen la màxima importància, independentment de que siguin amistosos o de Lliga o de qualsevol competició. És un partit que després pues, d'una derrota, que no està clar que no és plat de bon gust, pues, volem donar-li la volta a aquest resultat, per exemple, i a partir d'allà pues, començar la Lliga de la millor manera possible, està clar.
També ha parlat sobre el missatge que els ha donat el seu entrenador, Diego Martínez, després de la voltada derrota contra el Brighton per 5-1. El tècnic vigués els hi demana seguir treballant per continuar desenvolupant el seu projecte.
Res, seguir treballant i pues, construir aquest camí que necessita l'Espanyol i que necessita l'equip per millorar, per créixer i per ser com un equip molt competitiu i difícil de guanyar.
Paraules del jugador, portant veu del club les últimes setmanes, però la patata calenta de l'actualitat blanquiblava és Raúl de Tomás, RDT, que no ha disputat cap minut en aquesta pretemporada i encara manté aquest estira i arronsa amb el seu tècnic. No sé, Oriol, si Puado s'ha pronunciat sobre la situació del davanter.
N'ha parlat, però n'ha passat una mica de puntetes, perquè enmig de molts rumors sobre una possible marxa de RDT del conjunt blanc i blau, Puado s'ha limitat a dir que el veu treballant com sempre i que espera veure'l jugar aviat.
Raúl al final está pues preparándose para estar al 100%. Yo lo veo pues igual que el año pasado, lo veo muy centrado y al final sabemos que es un jugador muy importante para nosotros y esperemos que nos ayude mucho durante el año.
L'Espanyol jugarà aquest dissabte contra el Nàpols a l'estadi Diego Armando Maradona. Està previst que en els propers dies Diego Martínez faci pública la seva convocatòria per afrontar aquest últim compromís de pretemporada i amb la principal incògnita de saber si serà Raúl de Tomás.
Aquest era el moment del redebut de Luis Suárez amb el nacional uruguaià aquesta matinada, és a dir, 16 anys després. L'afició el va rebre amb aquesta ovació aixordadora al Gran Parque Central. Mònica Aguilar.
Pocs dies després d'aterrar a Montevideo, aquesta matinada, Luis Suárez ha tingut l'oportunitat de redebutar amb el club de la seva vida 16 anys després de l'última vegada. Ho ha fet entrant des de la banqueta al minut 73 en els quarts de final de la Copa Sud-americana davant l'Atlético Goianiense del Brasil i amb un espectador de luxe, per cert, el Kun Agüero no s'ha volgut perdre els primers minuts del davanter amb el seu nou equip, un partit, per cert, que ha acabat amb derrota de Nacional per 0-1. Els de Suárez hauran de remuntar l'eliminatòria al Brasil per poder passar així de ronda encara en futbol. Avui es completen els partits de l'anada de la tercera ronda de classificació de la Champions. Ahir el Mónaco i el PSV van empatar a 1 i l'exblaugrana Luc de Jong va repartir l'assistència del 0-1. L'altre duel destacat que es va disputar ahir va ser el Benfica 4 Midtjylland 1 amb un hat-trick de Gonçalo Ramos. Van completar la jornada el Sheriff 1 Victoria Pilsen 2, Ludogorets 1 Dinamo de Zagreb 2 i l'Unión San Gilois 2 Rangers 0. Un últim punt en clau futbol internacional perquè la situació de Cristiano Ronaldo al Manchester United continua sent molt tensa. El portuguès va ser titular contra el Rayo Vallecano diumenge passat, però el descans va ser canviat i va decidir marxar abans que el partit finalitzés, una decisió que no va agradar gens a l'entrenador del United, Ten Hag.
Més jugadors van marxar abans. És inacceptable per a tothom. Els hi he dit que som un equip i això significa quedar-se fins al final.
Bé, doncs és feina seva fer-los-hi entendre com a entrenador. Nou capítol, doncs, de Cristiano Ronaldo, que continua sense solució i se li està acabant aquest mercat d'estiu. Això pel que fa al futbol internacional. A casa nostra queda poc més d'una setmana perquè comenci la Lliga i els equips continuen posant-se a punt.
Sí, avui tenim un Betis-Saragossa a les 7, un Villarreal-Llevant a partir de les 8 del vespre i un Castelló-València a 8:45. A banda, el Real Madrid torna aquesta tarda a la feina per preparar la Supercopa d'Europa contra l'Eintracht, que es disputarà a Helsinki d'aquí una setmana. Serà el debut oficial i en joc hi haurà el primer dels 6 títols que disputaran els blancs aquesta temporada. Encara pel que fa al Madrid, el president del club, Florentino Pérez, haurà de testificar el judici a Rosell, Bartomeu i Neymar pel fitxatge del brasiler al Barça. S'acusa els expresidents Neymar i la seva família de delictes de corrupció i estafa. El seu testimoni dins el judici oral està previst pel dia 18 d'octubre. I un últim apunt en clau Mercato, perquè avui l'Atlètic de Madrid ha fet oficial la sessió de Sergio Camello al Rayo Vallecano.
No deixem el futbol perquè avui Malauradament tenim males notícies pel Barça femení amb la lesió de Núria Rábano.
Sí, el Barça ha informat aquest matí que una de les noves incorporacions, Núria Rábano, ha patit un esquinç al turmell dret durant un entrenament d'aquesta setmana. La futbolista serà baixa i queda pendent d'evolució. Tot plegat el dia que la selecció anglesa femenina, flamant campiona de l'Eurocopa, ha comunicat que ja s'han venut 65.000 entrades en poc menys de 24 hores per al partit del proper 7 d'octubre contra la selecció dels Estats Units, un partit que enfrontarà les guanyadores europea i mundial. A banda, la selecció anglesa jugarà també la finalíssima contra el Brasil, que disputaran les campiones de l'Eurocopa i de la Copa Amèrica, i enfrontarà precisament les blaugranes Lucy Bronze i Heise Ferreira. Ara bé, encara falta per determinar quina serà la data i la seu.
Torneig d'històrics del futbol. Tres dels participants han alçat la veu per fer una denúncia. Ara mateix, ni el Sants, ni el Martinenc, ni el Cerdanyola saben exactament en quina categoria jugaran la temporada 2022-2023 i han demanat ajuda a la Federació Catalana de Futbol. Ivan Conde.
El comunicat conjunt demanen el suport de la Federació Catalana per fer prevaldre els drets esportius als econòmics. La Federació Espanyola encara no ha aclarit quin criteri seguirà per cobrir la vacant de l'Extremadura, segona federació. Si és per drets esportius, tal com defensen els catalans, seria pel Cerdanyola i això provocaria un efecte dominó que repescaria el Sants a tercera i el Martinenc a primera catalana. Hem contactat amb el president del Cerdanyola, Felipe López, que parla d'un canvi de criteris inesperat els darrers dies.
Divendres passat, nosaltres teníem la comunicació de que érem equip de segona ref i de cop i volta el cap de setmana va canviar tot i vam passar de ser equip de segona ref a ser equip de tercera ref. La plaça de l'Extremadura surt a subhasta, no és oficial tampoc, però ens ho transmeteix ahir tant el secretari general, Oriol Camacho, com el president, el Joan Soteres.
En cas de subhasta, el preu de sortida seria el del deute de l'Extremadura, que es calcula en uns 2 milions d'euros i aniria baixant a la meitat cada 24 hores fins trobar comprador. El màxim mandatari del Club Vallèsà assegura que exploraran totes les opcions legals necessàries per lluitar per la plaça.
El que farem és impugnar aquesta decisió i, evidentment, anirem per anar per lo legal i intentar impugnar aquesta decisió de la Federació Espanyola, que, a més, en ningú cas contempla el que subhasti una plaça.
Felipe López també denuncia que sense conèixer quina categoria jugaran no poden formar una plantilla.
Ens ha destrossat la temporada que ve. Jo dilluns per la tarda, pues, entre la rumorologia de que això no seria així, el primer que vaig fer és comunicar-li a la plantilla que jo no podia admetre el que un jugador en un moment donat es sentissi enganyat per nosaltres. Vull dir, i el que vulgui marxar, podia marxar.
Doncs no són hores de tenir aquests dubtes, la veritat, a dia 3 d'agost. Pel que fa al torneig, avui, tercera jornada, la casualitat ha volgut que Cerdanyola i Martinenc s'enfrontin avui al grup 3 d'aquest torneig històric, juntament amb el Sant Andreu, i per tant veurem si hi ha algun tipus de significació d'aquesta tarda al Guinardó.
I sí, l'altra pota del cas, el Sants es va convertir ahir en el segon semifinalista del torneig. Els tres partits entre Sants, Badalona i Júpiter van acabar en empat, però l'equip de Borja López va marcar un gol més que la resta i es va proclamar campió de grup. Ja tenim, per tant, la primera semifinal definida, Terrassa-Sants. Entre avui i demà es composarà la segona.
Deixem el futbol perquè en bàsquet avui el Baxi Manresa ha definit el seu calendari de pretemporada amb 4 amistosos. Pol Rodríguez.
El primer serà contra un equip català, el Bàsquet Girona, el proper divendres 26 d'agost al torneig de Sant Julià de Vilatorta i a partir de les 8 de la tarda. Precisament els dos equips participaran el cap de setmana del 10 i 11 de setembre al torneig Ciutat de Mou, organitzat pel Bàsquet Menorca i en presència també del Gran Canària. Dissabte el Girona i el Gran Canària jugaran la primera semifinal a les 6 de la tarda i el Manresa i el Menorca la segona a 8:45 del vespre. La final serà diumenge 11 de setembre en el mateix horari, 8:45 del vespre. A banda, el Manresa jugarà el 16 de setembre a 8:45 del vespre contra el Baskonia, la província de Lleida. No se sap encara la localitat concreta. A més, recordem, disputarà les semifinals de la Lliga Catalana contra el Joventut de Badalona el 20 de setembre a 6:45 de la tarda a Tarragona. L'altra semifinal la jugaran Barça i Girona a continuació.
I precisament, Pol, un ex-Barça, Thomas Hurtel, podrà jugar finalment, ara sí, l'Eurobàsquet en França. La federació francesa li havia prohibit, tot i estar preseleccionat, perquè tenia un acord amb un equip rus.
Aquest equip és el Zenit de Sant Petersburg, entrenat pel català Xavi Pasqual, i tot plegat arriba després que la decisió de la Federació Francesa de prohibir la participació a l'europeu de jugadors i entrenadors que tinguin contracte amb equips russos o bielorussos a raó de la guerra d'Ucraïna. El cas d'Hertel és que el francès ja havia estat preseleccionat pel tècnic Vincent Collet. A les darreres hores hem sabut que el jugador ha optat per signar un jurament, exigència de la Federació, en el que promet no fitxar per clubs russos i així poder jugar a l'Eurobàsquet. Hertel ha confirmat que l'ha signat i, per tant, trenca la seva vinculació laboral amb el Zenit per fer costat a la seva selecció i al seu país. No és la primera vegada que té una situació extraesportiva d'aquest caire. L'ex del Barça i el Madrid a la seva carrera, quan era jugador blaugrana, l'expedició de l'equip el va deixar a l'aeroport d'Istanbul perquè es va sentir enganyat pel jugador, ja que estava negociant amb el Madrid, mentre els deia que negociava amb altres equips. Després, precisament el Madrid també va ser apartat per sortir de festa a Atenes abans d'un partit a la capital grega.
I en vol, Antonio Rama ja ha començat la seva sisena temporada com a entrenador del Freiking Granollers i ahir va passar pel Tuiràs, Mònica.
Sí, va explicar que afronten un curs molt exigent i amb un calendari ben atapeït, i és que a banda de les competicions estatals, aquest any s'hi suma la Lliga Europea EHF. Recordem que el club va sol·licitar una plaça per disputar la Champions, però finalment la Federació Europea ho va descartar i, per tant, participaran a la segona competició europea. Les paraules d'Antonio Rama.
Va ser una trampada molt gran quan se'ns va oferir la possibilitat de poder accedir-hi, diguem-ho així, no? de que ens deixessin presentar el currículum, i al final doncs van entrar altres equips que bueno, que s'ho mereixien igual que nosaltres. Ara, nosaltres ens hem guanyat aquesta participació a l'Europa League,
sí, sí.
I ara evidentment que és una lliga, ja et dic, el top 4 passat d'aquesta EHF són dignes de Champions.
El Freiking Granollers ha incorporat tres cares noves, el català David Roca, el nigerià Yusuf Farouk i el brasiler Guilherme Torriani. Aquest últim, però, encara trigarà uns dies a incorporar-se a l'equip per temes burocràtics i d'avisat, segons ha explicat Antonio Rama. El tècnic dels Vallesans també va destacar que la baixa de Chema Márquez, màxim golejador de la Lliga la temporada passada, implicarà que alguns dels jugadors facin un pas endavant.
I el fet que no tenim el Chema, clar, deixem de tenir el màxim golejador de la Lliga. Això vol dir que haurem de tenir molta més continuïtat, molta més efectivitat a més llocs específics, que aquest rol, diguéssim, de golejador s'haurà de repartir. Veurem quins són els jugadors que donen aquest pas endavant i aquesta responsabilitat per quan les coses no acaben de sortir, doncs que agafin i tirin del carro.
Antonio Rama també va explicar que l'equip disputarà el proper divendres el primer amistós contra el Frontignan de la segona divisió francesa.
Continua l'embolic i embolica que fa fort de la Fórmula 1 pel canvi d'escuderia de Fernando Alonso. L'Asturià ha fitxat per Aston Martin i ha deixat un seient buit, Pol, Alpine, que ha generat polèmica.
Sí, perquè la marca francesa ha perdut Alonso i segurament també el seu pilot reserva, Oscar Piastri. Alpine ha anunciat l'australià com a nou pilot en substitució d'Alonso i el mateix Piastri, via Twitter, negava el seu fitxatge. Una vegada ja havia sortit el comunicat oficial. Literalment deia en aquest tuit: entenc que, sense el meu consentiment, Alpine ha publicat un comunicat de premsa que està malament. No he signat cap contracte amb Alpine per 2023. No conduiré per ells el pròxim any. Un enrenou pel qual la marca francesa encara no ha donat resposta. Només la BBC recull un testimoni anònim que parla en nom de l'escuderia i manté, segons aquestes declaracions, que el comunicat sobre Piastri és legalment correcte. De fet, el mateix director de l'escuderia, Otmar Szafnauer, ha mantingut des del Gran Premi del Canadà que Piastri seria el pilot d'Alpine. Val a dir que l'australià és el reserva de l'escuderia i ara li volen donar el seient de titular. Szafnauer deia que després de 4 anys l'hem vist desenvolupar-se i convertir-se en un pilot més que capaç de fer el salt a la Fórmula 1. Piastri té 21 anys i és el vigent campió de la Fórmula 2.
Déu-n'hi-do. I avui es disputa la segona etapa a la Vuelta a Burgos, la Vuelta Ciclista a Burgos de 158 quilòmetres entre Vivar del Cid i Villadiego, amb el colombià Santi Buitrago de líder, Jay Hindley és quart i Vincenzo Nibali cinquè. Buitrago, a més, li treu 10 segons, el català Antonio Pedrero, 19, també a David de la Cruz i Joel Nicolau. També 50 segons a Landa i Valverde. Aquests dos últims són dos dels candidats a la victòria a la Vuelta. s'estan posant a prova a Burgos per mirar de continuar amb l'espectacle que fa uns dies ens va donar el Tour de França. Encara tenim a la retina l'esprint de Van Aert, la victòria de Vingegaard, però la Vuelta serà una altra història. La pregunta és, la gent s'està reconciliant amb el ciclisme? Li ho hem preguntat a Òscar Pereiro, ciclista gallec, guanyador del Tour del 2006, per la desqualificació de Floyd Landis.
¿Saps d'algú que s'hagi avorrit amb aquest Tour de França?
Es una prueba que esa famosa frase de la gente de que el ciclismo es ideal para dormir la siesta, es que este año era imposible dormir la siesta con el Tour que hemos tenido.
¿Ha estat el millor Tour de la història?
Es la pregunta del millón. ¿Para ti es el mejor Tour de la història? De lo que yo llevo visto, y sobre todo de lo que llevo visto analizando 21 días, porque tú puedes decir, joder, es que la etapa en el año 90 y tanto, justo que acababan Otacán, pues era la leche. Sí, vale, perfecto, te lo puedo comprar. Pero 21 días seguidos de carrera, como vimos de Tour de Francia, yo no había visto cosa igual. Evidentemente, creo que todo tiene que ver con la locura de corredores que tenemos ahora mismo. Y cuando digo locura mental.
La prova francesa d'enguany ha reconciliat el públic amb el ciclisme després d'anys de poca credibilitat.
Es verdad que hubo muchos años que el ciclismo estuvo más en boca de todos por toda la mierda del dopaje y todos los problemas que hubo aquí. Pero yo creo que nunca dejó de comunicar, no dejó de gustar. O sea, tú al final te muevas por donde te muevas, tú ves muchísima gente montando en bicicleta. Entonces yo creo que el ciclismo no gustó. Sí que defraudó a nivel profesional, ¿no? Porque es normal, se han hecho cosas que han llevado el tema a pagar un montón de errores que se cometieron. También es verdad que yo digo que también se ha sido muy injusto con el ciclismo, ¿eh? Una cosa no tiene que ver con la otra. Pero creo que el ciclismo no dejó de gustar. Es cierto que todos estos años que ya llevamos, que parece que el ciclismo es un deporte sin más, ya no estamos en el peliculón o en el culebrón del dopaje, está calando por todos los sitios.
El guanyador, Jonas Vingegaard, el van rebre milers de persones a Copenhagen i el van acompanyar les forces aèries. Què et diu això?
Me está poniendo la piel de gallina solo recordar las imágenes porque me pareció increíble. O sea, eso está al nivel de cualquier país que gana una competición a nivel mundial. O sea, me parece brutal. Creo que es la primera vez que salía de Dinamarca el Tour de Francia. O sea, sale de tu país y la gana un corredor de nativo, ¿no? De tu país.
Però va ser Van Aert, el gran gestor d'espectacle. Ve del ciclocross. ¿És aquesta la seva arma secreta?
La gente pregunta, ¿Van Aert si se lo propusiera podría ganar un Tour de Francia? Yo espero que no. Y espero que no porque perderíamos el espectáculo. Porque si te propones ganar un Tour de Francia, lo primero que va a tener que tener perder es peso para poder en las altas etapas de montaña, y no en una, sino en todas las etapas de montaña de una gran vuelta, vas a tener que estar con los mejores. Para eso no puedes arriesgar tus fuerzas ni a decir, bueno, pues hoy ataco de salida y ya veremos qué pasa. Eso lo perderíamos. Creo que iba a perder también un poco de explosividad en las cronos. Si se queda 5 kilos menos, pues evidentemente va a perder algo. Los sprints los perderíamos también. Pero por su forma de ser, creo que algún día se va a proponer intentar luchar por una gran vuelta.
I una altra de les preguntes és, ¿veurem Van Aert lluitant per una victòria en una gran prova?
Solo 9 corredores en el Tour de Francia. Yo creo que esa es la clave de todo esto. Solo 9 corredores, un equipo de nuestro país. Hace años eran 40, 45 corredores, 3-4 equipos españoles por ahí. Pero esos son datos. Yo creo que tenemos un problema de base, sinceramente, que no sé aquí...
¿Económico? ¿De apuesta económica?
Sí, no sé aquí en Cataluña cómo lo tenéis, pero en Galicia, por ejemplo, vas a ver una carrera de categorías inferiores y te da lástima, pena, ¿no? 20, 25 corredores nada más. Antes salíamos 200, 100 personas. Pues al final yo creo que de la cantidad haces calidad también, de las competiciones.
¿Y a España? ¿Por qué no hi ha hagut relleu de contador ni en Bayern para Alejandro Valverde?
El ciclocross es un deporte que se consideró peligroso durante una época porque parecía que te podías romper algo, que te podías lesionar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una competición que dura una hora, que te exige estar al 100% durante una hora, que te obliga a conocerte al 100% en cada momento de la carrera para saber que no puedes estar con acelerar a fondo una hora. Tienes que saber dónde acelerar, dónde frenar, etcétera, etcétera, para recuperar tu cuerpo. Y después te ayuda muchísimo al dominio de la bicicleta, al no perder el miedo.
¿Qué han podido más parada la Vuelta?
La Vuelta ha conseguido, en los últimos 10 años creo que es, que el ganador de la carrera se decida el último día. Y eso es algo que no consigue hacer ni el Giro ni el Tour de Francia. Pues probablemente por esa manera que tuvieron de organizar los recorridos, de pensar un poquito, de colocar estratégicamente ciertas etapas, pues han conseguido eso. Y esa es la clave de la vuelta, el día a día. Que cada etapa es una etapa diferente donde te puedes reventar la carrera o puedes ganar la carrera.
I un minut per repassar la resta de l'actualitat poliesportiva. Ivan Conde.
Pola Badosa juga aquesta matinada a 2:15 al seu primer partit al torneig de San José davant la nord-americana Elizabeth Mandic.
Una Paula Badosa que s'ha ficat en un jardí per dir que parla dues llengües, castellà i anglès, perquè diu que el català no és una llengua.
S'ha definit a part el calendari de la Lliga Nacional de Futbol Sala i a derbi la primera jornada, el 10 de setembre, Indústria Santa Coloma-Barça. Al Mundial Sub-20 d'Atletisme, Cari, la lleidatana Berta Segura s'ha classificat per a la semifinal dels 400 metres i ha batut el rècord d'Espanya Sub-20 i el de Catalunya Absolut, amb una marca de 52-50. A les 11 de la nit buscarà una plaça a la final que es disputa a 2:15 de la matinada. D'altra banda, Fàtima Diame és baixa de darrera hora als europeus de Munic per una lesió al quàdriceps esquerre. La selecció espanyola la femenina de waterpolo debut avui a la Sardinia Cup, un torneig de preparació de cara al proper europeu de Split a partir de 6:45 davant Països Baixos, i fins a 11 catalans han estat convocats a la selecció espanyola d'hoquei herba per al preeuropeu que es disputa del 17 al 20 d'agost. I tanquem amb golf, perquè Tiger Woods ha refusat una oferta d'entre 700 i 800 milions de dòlars per afegir-se a l'Elite Golf.
5 minuts i seran les 3 de la tarda, una pausa i rematem el RAC o migdia.
Si Marilyn Monroe i el seu gos Muff haguessin tingut un contratemps en cotxe, a Línia Directa haurien cuidat la seva mascota amb fins a 1.000 euros en veterinari.
Canvia't i emporta't una baixada de fins a 150 euros en l'assegurança del cotxe i, a més, la cobertura de mascotes de regal. No sabràs si tens el millor preu fins que vinguis directament a liniadirecta.com o truquis al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Una tarda tranquil·la, una platja tranquil·la. Aquest estiu et mereixes passar unes vacances tranquil·les. Perquè amb l'alarma de Movistar ProSegur t'avisen si passa res a casa en menys de 29 segons. I si calgués, truquen per tu a la policia. Gaudeix de l'estiu per 14,90 euros al mes durant 3 mesos, contractant-la fins al 7 de setembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Catalunya és plena de meravelles. Ens ajudes a trobar-les? RAC1, La Vanguardia i Mundo Deportivo organitzen el concurs fotogràfic Les 7 Meravelles de Catalunya. Participa publicant la teva fotografia en Instagram al costat de la seva descripció i l'etiqueta coixinet 7 Meravelles de Catalunya. Entre totes les fotos sortejarem un iPhone 13. Participa!
Ara, amb Repsol, et pots moure amb electricitat 100% renovable. A la carretera, a la ciutat on vius, a casa, a tot arreu pots recarregar el vehicle elèctric amb les millors condicions i tarifes en una àmplia xarxa de punts per tot el país. I a més, amb Vuele, podràs reservar i estalviar les recàrregues. I per ser client de la llum de Repsol, tindràs recàrregues gratuïtes, perquè Repsol et dona tota l'energia que necessites. Descobreixo a repsol.es/mobilitat-elèctrica.
Sabies que si el teu gat marca amb orina o esgarrapa mobles i sofàs, vol dir que podrien ser signes d'estrès? Ajuda a reduir-los amb Feliway i fes que el teu gat se senti feliç. Prova ara el nou Feliway Help, 7 dies d'ús, ideal per a situacions d'estrès ocasional. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
O sigui que si me'n vaig de vacances puc veure la casa quan vulgui? És que anar-me'n i deixar-la buida...
Pot marxar tranquil·la, ja està tot instal·lat. Miri, amb el mòbil pot veure la casa en tot moment. Només ha de prémer aquí, veu? A més, si algú intentés entrar, ho detectem abans que passi. Hi ha sensors de portes i finestres, i la càmera de fora també ens avisaria. I si cal, podem enviar un dels nostres vigilants per veure si tot està bé.
Aquest estiu, protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900-44-45-46.
RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC 1. Divendres 5 d'agost al Mona RAC 1 amb Anna Ballonista en directe des de Llançà.
Us direm bon dia des d'un dels llocs de Catalunya on veuen sortir abans el sol. Serem a Llançà amb l'equip d'estiu del Mona RAC 1, tertulians, col·laboradors i algunes sorpreses. Arrenquem a les 7 del matí. Ja ho sabeu, el primer que arriba, el primer que sent.
Divendres 5 d'agost, programa especial del Món a RAC 1. En directe des de la sala d'actes de la Casa de Cultura de Llançà. Vine a la ruta d'estiu de RAC 1. Tots som un.
Connectem l'agenda cultural a Valls perquè avui les dues colles castelleres de la ciutat actuaran a la plaça del Blat. Després de 3 anys serà a un quart de 9 del vespre en la diada del Firagost en Hernández.
Totes dues arriben havent descarregat castells de nou durant el cap de setmana. Les joves van embuixacar-se el primer 3 de 9 de la temporada dissabte i la vella va descarregar el quart d'aquest any l'endemà, diumenge. La diada està marcada dins la 66a edició de la Fira del Camp Català que se celebra a Valls i que s'allargarà fins demà.
I pel que fa als festivals de música, avui arriba el castell de Peralada, un dels plats forts del festival. El tenor Josep Carreras torna a pujar a l'escenari amb l'Orquestra Simfònica del Liceu sota la batuta de David Jiménez i acompanyat per la soprano Martina Zadro.
És la 8a vegada que l'artista català visita el Peralada. De fet, són legendaris els concerts dels tres tenors oferts per Carreras al costat de Plácido Domingo i Luciano Pavarotti. Però el Peralada i el Carreras tenen una relació especial. És memorable aquella nit del 13 d'agost de 1988 quan el tenor va tornar a trepitjar un escenari després de superar una leucèmia. En aquest sentit, Carreras també és conegut per haver creat la Fundació Internacional Josep Carreras per la lluita contra la leucèmia. Per tot plegat, al llarg de la ballada d'avui se'l reconeixerà amb la medalla d'honor del festival.
I el festival Arts d'Estiu a Pineda de Mar avui actua al Mackay's Earth, Wind and Fire. L'esperit de la mítica banda dels 70 omplirà de soul, funk, música disco i jazz la Ciutadella de Roses. El Mackay Peçaclau, guitarrista, productor i compositor d'Earth, Wind and Fire, actuarà acompanyat d'un grup d'All-Stars musicals i repassarà els grans èxits de la banda de Chicago.